ADN Digital.
¿Cómo te llamas?
Siri, un placer conocerte.
¿Cuál es tu nombre?
Cortana.
Cada vegada més empreses tecnològiques estan desenvolupant les seves pròpies aplicacions d'intel·ligència artificial. Els dispositius d'Apple tenen a Siri. El cercador més famós té Google Assistant. L'assistent virtual de Microsoft es diu Cortana. I Amazon ha creat Alexa. Els assistents de veu cada cop són més presents a les nostres vides, tant que aviat ens costarà distingir si ens parla una màquina o un ésser humà. Gràcies, Luis Ángel, per aquesta veu de Siri que m'has posat avui. Avui ens volem preguntar quin és l'origen i, sobretot, quin és el futur d'aquesta tecnologia. I avui ens acompanya en Marc Grífol, responsable de desenvolupament de negoci de Quantium. Bona nit, què tal?
Bona nit, Chantal, com estàs?
Molt bé, avui vens molt ben acompanyat.
Doncs sí, avui m'acompanya en Marc Balastegui. En Marc és expert en tecnologies emergents i, a més, és professor de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Barcelona. I avui ve per explicar-nos, per mostrar-nos una mica el camí, el futur més immediat dels assistents virtuals de veu.
Molt bé, assistents virtuals de veu. Quins sectors ja s'està veient aquest canvi de relació entre les persones i les màquines?
L'impacte d'aquesta revolució de les màquines és present quasi a tots els sectors. De fet, deixa'm dir que interactuem molt més del que creiem amb les màquines, i no només això, sinó que cada dia interactuem de forma diferent. Estem acostumats a treure diners del caixer, però recentment ja ho veiem, no? Interactuem amb màquines anomenades mòbils, a les quals pugem fotos de perfil, parlem amb la veu...
Sí. Sí, sí.
I de fet això també ha portat a altres àmbits, a part de, per exemple, del tema de pagaments, doncs en el món de la salut, no? Hi ha assistents virtuals que, ostres, poden ajudar a les persones a casa seva a detectar el ritme cardíac de la persona mitjançant la respiració,
sí?
I avisar els serveis mèdics abans que puguin patir
un atac de cor,
un
no?
atac
per exemple?
De cor. O en el món educatiu també s'estan fent coses molt interessants, com és el projecte Alexa for Edu, per ajudar a professors i alumnes, sobretot potser més de cara als alumnes, a que disposin com d'un professor particular però en mode d'assistent virtual de veu a casa seva.
Per tant, ens hem d'acostumar a sentir més assistents virtuals. I quin és el repte, no?, que s'enfronten aquests assistents, Marc, em diries?
Doncs sí, podem dir ara mateix que el repte és la creació dels assistents, però amb desenvolupadors de tot el món, perquè ara mateix les grans companyies que tu comentaves, no?, Apple, sí. Samsung, Google, etc., estan invertint milers de milions de dòlars en aquest camp, i una vegada s'obrin, cada desenvolupador podrà aportar contingut, tecnologia, però sobretot capacitats, de manera que els nous assistents virtuals podran fer moltes més coses pels usuaris i sobretot les faran millor.
Clar, al Marc Balastegui li pregunto, no?, com creieu que afectarà tot això la relació que tenim amb els altres, no?, també entre humans.
Sí, quan hi ha un canvi, no?, és com una amenaça, no? Jo crec que bàsicament la tecnologia ha vingut a facilitar les coses, no? I fins al punt de que totes aquelles barreres, espai, temps, ja no existeixen, i inclús m'atreviria a dir, afegir una cosa més, no? És que inclús s'ha democratitzat, no?, aquesta generació de contingut. Deixa'm que et posi un exemple. Imagina que jo tinc una mica als Estats Units,
sí.
Crec que tots estem d'acord en que no seria un problema, no?, amb l'ús de la tecnologia, parlar amb una persona que està a milers de quilòmetres i amb una diferència horària.
Molta gent ho fa sovint, sí.
De fet, sí. Per tant, sí, és un facilitador, jo crec que potencia la interacció entre persones.
Per tant, la tecnologia no és una amenaça, és una oportunitat.
Sí, de fet, jo crec que, no sé, aplicació de tecnologia a la medicina, com tal, Marc, o a l'educació, no qüestionem, no? I jo, en aquest sentit, voldria posar-te un exemple, no? I ara que s'apropa l'estiu, no? Imaginem que anem a la platja i diem, escolta, és hora de tornar a casa. És molt probable que el primer que fem és utilitzar Google Maps per veure com està l'estat del trànsit,
clar,
si hi ha rutes,
si hi ha trànsit,
alternatives...
No, sempre ho fem servir, sí.
Exacte, i si enllaço amb l'exemple anterior, és probable que amb un toc de WhatsApp pugui agendar diferent l'Skype que tenim el meu amic dels Estats Units, no? Per tant, en aquest cas, la tecnologia, en el moment en el que ens permet reorganitzar-nos i tenir més temps lliure, doncs, escolta'm, una oportunitat, no?
Marc Grífol, creieu que els assistents de veu arribaran a substituir treballadors en alguns casos, a treballadors que treballen en alguns sectors?
A veure, jo crec que directament no. Jo crec que els hem de veure com una manera d'interactuar amb els ordinadors i tots els serveis que hi ha a la seva disposició. Però crec que un assistent virtual en si mateix no pot reemplaçar una persona, sinó que ajudaran a treballar de forma més ràpida.
Siri, ¿tienes tu persona favorita?
Seguro que es una pregunta con trampa.
Cortana, ¿quién es tu persona favorita?
Com us imagineu el futur d'aquesta tecnologia, Marc Balastegui? Què em diries?
Jo crec que aquesta tecnologia ve a canviar els hàbits de consum, és a dir, ve a modificar la forma en la que decidim el que volem comprar.
Posa'm exemples, per exemple.
Imagina't, vull viatjar i segurament el que faré és anar a casa, agafar el mòbil, la tauleta, l'ordinador, i començaré a fer cerques i a buscar referències, no?, d'allotjaments, de vols, de punts d'interès, el que sigui. El cercador el que farà és retornar-me una varietat de links que jo podré clicar si vull o no. Què passaria si això ho preguntéssim a un amic? Molt probablement aquest amic ens explicaria una experiència pròpia, una, dues. Per tant, si a partir d'ara les nostres cerques amb aquests assistents virtuals depenen de la veu, el que perdrem molt probablement serà aquesta llibertat de clic, de consumir quan, on i en quina quantitat el contingut.
Perquè hi haurà menys opcions, no?
Exacte, perquè la paciència, quan parlem de veu, clar, és limitada. I per tant, si és l'assistent virtual qui ens explicarà coses, en aquest sentit, i ens dirà menys que en un format convencional com és l'ordinador.
Per tant, hi haurà menys opcions locutades, no? Quan Google, nosaltres ara sempre a Google l'escrivim, no? Però
exacte,
si ho diem a través de la veu, hi haurà menys opcions.
Ah, això mateix.
És a dir, també els anuncis de Google seran parlats o locutats sempre, ara?
En aquest tipus d'assistents virtuals de veu, sí. Uh-huh. I aquí entra, no?, doncs, de nou, una guerra comercial en la que l'interessant serà estar en aquests 2-3 anuncis locutats que ens dirà Google.
Marc, què et sembla tot això?
Això que comenta Marc és molt, sí, molt interessant. No només pel canvi que viurem a l'hora d'entrar a Google, no?, com comentaves, introduint el que estem cercant, sinó també amb d'altres formats com poden ser com Instagram o videoblogs, no, Marc?
Sí, de fet, bueno, quan parlem d'influencers, no?, hi ha una dependència directa amb el canal. De fet, els influencers neixen dels canals digitals. Per tant, si els clients estan a Google Home, doncs, evidentment, els influencers hauran d'estar a Google Home.
Per tant, influencers a Google Home, ens hem d'acostumar i hem d'anar acabant, el podcast, què faran els influencers? No sé si canviarà la ràdio, també, què em diríeu?
Bé, és molt probable que sí, que apareixin nous competidors.
Nous competidors?
Jo crec que sí, i bueno, hauríem de pensar també en totes aquelles empreses que s'estan plantejant el fet de desenvolupar un assistent virtual, no? I en aquí els diria que el primer el que han de tenir molt clar és, primer, defineix molt bé què vols en un primer estadi, en una primera fase. Dos, decideix quin valor vols aportar als teus clients i tenir molt clar el full de ruta evolutiu en funció de la maduresa de la teva empresa.
Per tant, per acabar, voleu dir que cada vegada tindrem més podcasts a internet?
Sí. Sí, sí, de fet, això jo crec que ja comença a passar, no? Hi ha més contingut i més contingut de veu.
I a la ràdio, el futur, Marc? No ens hem de preocupar?
Jo crec que no, però sempre està molt bé fer com fa en Marc en el seu dia a dia, que és estar molt pendent de les tecnologies emergents i veure com podem anar adaptant aquestes tecnologies al món de la ràdio.
Doncs avui gràcies a Marc Balastegui i Marc Grífol per aquesta informació. Assistents de veu, atenció, perquè Google cada vegada tindrem més anuncis locutats.